lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. De minuts arribem a dos quarts d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I de seguida, doncs, començarem parlant del dia que és avui. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, per la conscienciació del càncer de mama. I la prevenció continua sent l'eina essencial per combatre aquest tipus de malaltia, el càncer de mama. En parlarem amb la investigadora de la Vall d'Hebron d'Institut d'Oncologia, la doctora Cristina Saura, que precisament està al Congrés Espanyol d'Oncologia. Des d'allà ens parlarà sobre la situació d'ara del càncer de mama, que sí que és veritat que hi ha més, però també tenen molt, molt millor pronòstic. Això sí, la prevenció és cabdal en això, eh? Però abans, anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat, amb el Carlos Losada. Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, bon migdia. Dimecres avui ja, eh? Sense canvis en el temps, ambient encara suau, com dilluns i dimarts, cel mig ennuvolat, també com dilluns i dimarts, temperatures a la banda alta, que en alguns punts de les comarques de Ponent, Lleida, sobretot, poden arribar als 30 graus. Ja és notícia, a finals del mes d'octubre, 30 graus de temperatura en alguns punts molt concrets de les comarques de Lleida. Ara 23 graus a Barcelona i Lleida, 22 a Tarragona i Girona i 19 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim xarxa viària i transport públic, Carlos?
Doncs molt tranquil, a les carreteres no hi ha incidències importants, el transport públic tampoc hi ha cap problema, eh?
Molt bé, i de l'actualitat que en destacarem?
Vine, ens posem ja una mica nadalencs, encara queden dos mesos per les festes de Nadal, però els eixos comercials de moltes ciutats, Barcelona en aquest cas, ja es preparen per la campanya comercial més important de l'any. El Passeig de Gràcia ja té ben clar com serà l'enllumenat d'enguany. Seran uns llums nous, molt atractius, nous de trinca. Ho sabrem a partir de les 2 de la tarda i 20 minuts. Aquest matí els amics del Passeig de Gràcia han presentat com serà, doncs, aquesta enllumenat de Nadal de cara, doncs, a l'encesa a partir del 26 de novembre. I com ja estem amb aquest xip de Nadal, a Barcelona s'ha encetat el debat de com serà el pessebre de la plaça de Sant Jaume, que des de l'arribada, recordem-ho, d'Immaculada Colau a l'Ajuntament, sempre ha estat envoltat de polèmica i de ser poc o gens respectuosos amb tot el que representa el Nadal. Aquest any ja hem conegut els primers detalls que apunten de nou a la polèmica. Diu el de l'Ajuntament que serà un pessebre barat i tornarà a sorprendre, eh?
Bé,
Línia Colau.
Quan parlem de sorprendre, parlem que tornarà a haver polèmica cada any. És un clàssic. Eh?
Des que va arribar la senyora Colau a l'Ajuntament, el pessebre està envoltat de polèmica i, lamentablement, estem molt poc respectuós amb el que representa les festes de Nadal. Eh?
Molt bé, Carlos. A la una més, gràcies.
Vinga, adéu.
Cuida't. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bon dia.
Bon dia, José Miguel, companys. Doncs una mica l'expectativa, eh? Després del que acaba d'explicar el Carlos Losada sobre el pessebre de la ciutat de Barcelona, eh? Escolti, avui és dimecres, però és com si fos divendres.
Ah, sí?
Sí.
Ah, per la jornada esportiva, esclar, sí, la jornada avançava, correcte,
avui
sí.
Avui Esports Cope és molt, molt de prèvia de partits de Lliga d'aquesta desena jornada intersetmanal que ja ha viscut alguns episodis i que demà dijous, viurà els episodis que fan efecte als tres equips catalans de la primera divisió. A la una del migdia, la roda de premsa de Xavi, prèvia al Barça-Vila-Real. Es preveuen modificacions a l'11 blaugrana respecte al que va sortir al Bernabéu. Ansu podria tenir galons de titular, podria haver-hi banqueta per Busquets. Anem a veure què passa amb l'eix de la defensa. Dembélé o Rafinha podrien començar a la banqueta. Bueno, voltes que li ha de donar el tècnic de Terrassa al 11 blaugrana després d'una setmana negra amb l'empat amb l'Inter de Milán i la derrota al Santiago Bernabéu. Pendents, evidentment, també de l'actualitat de l'altre submarí, el submarí del Madrigal, de l'antic Madrigal. Mm. Ve informant Elena Condis que Bellerín està entrenant amb la resta del grup. Seria un efectiu a recuperar, però anem a veure, eh? Perquè no està del tot clar que Héctor Bellerín pugui concursar en el partit de demà, en aquest Barça-Vila-Real. Tercera jornada del judici Neymar. Avui podríem resumir-ho amb que tot telemàtic i amb protagonistes brasilers i amb traducció en aquest judici que ja ha vist desfilar Neymar, a Florentino Pérez, que ens ha demostrat el vessant futbolero del jutge que porta aquest cas. És tot una, tota una eminència. Busqui coses de, del...
Sí, però no, penso que tampoc va fer... Va prendre... Hi ha una certa polèmica al voltant de la decisió que va prendre, doncs, dient a Neymar que podia descansar, que vingués el dia següent a declarar, però...
En tot cas, és el
ho trobo
jutge... És
coherent.
El jutge i és qui mana, per tant, doncs...
No, però que trobo que és coherent, que no trobo la polèmica aquí.
Si té clar, su senyoria, que ja no té més coses a portar a Neymar, doncs que descansi o Florentino Pérez. Sentirem també Diego Martínez, perquè l'Espanyol juga demà al Reino de Navarra, al Sadar, contra Osasuna de Pamplona. Tornarà Braithwaite a la convocatòria després de dos partits de sanció. Anem a veure si el danès és l'acompanyant de José Lumato a la punta d'atac. José Lumato, que és l'home que està tirant del carro d'aquest Espanyol amb aquests números golejadors tan interessants. Ara li explico la pregunta blanquiblava del dia. I sentirem també Mitchell, perquè demà dijous el Girona juga al camp del Almeria. Rubi contra Mitchell. No s'acaba aquí el futbol. Tenim un Mollerussa Cardassà a 8:45 de la nit, corresponent a la fase prèvia de la Copa del Rei de Futbol. Si passa el Mollerussa, doncs, davant del conjunt balear del Cardassà, doncs tindrà l'opció de que un primera visiti el terreny de joc del municipal de Mollerussa en properes eliminatòries. Tenim un Barça-Benfica, Lliga de Campions femenina. I, a més d'això, Copa de la Reina amb Espanyol i Europa com a protagonistes, ahir eliminació del Levante Las Planas. O sigui que no està gens malament el panorama d'aquest dimecres, que sembla divendres, però que és dimecres molt de futbol avui a l'edició d'Esports Cope. Ja faig spoiler de les preguntes del dia.
Endavant.
Sap vostè que els capitans del Barça, doncs, per votació, són vaques sagrades del vestidor, podríem dir-ho així, i que en aquesta nòmina de capitans podríem trobar a faltar algun jugador amb pes específic dintre del vestidor blaugrana. Com s'hauria de gestionar el tema capitans del Barça? Mantenir els actuals, Busquets i companyia, incloure Lewandowski o incloure Ter Stegen. Són les tres opcions que donem a la pregunta blaugrana, al nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau blanquiblava, parlàvem abans de José Lumato. Hauria d'anar José Lu al Mundial? Hauria d'anar José Lu al Mundial? Aquest Mundial se'ns tira a sobre, eh? No,
ja, ja.
No tancarà vostè els ulls i ja tindrem el Mundial en danza. Hauria d'anar José Lu al Mundial, sí o no? Pregunta en clau Girona Futbol Club, Estuani titular ja, sí o no? Twitter @esportscope.
Després faré resposta.
Vale, li dono una hora per pensar.
Gràcies. No, 40
sí,
minutets,
fa,
més
va,
o menys.
Sí,
José Luis, gràcies.
Després torno, adeu.
Cuida't. No sé si estàs pensando en vender tu casa, porque si estás pensando en vender tu casa, hay una buena noticia, porque Casavo está ahí. Está ahí para echarte una mano, está ahí para ayudarte. Casavo es la mejor opción para evitar trámites, papeleo y recibir el 100% de tu dinero de manera rápida y segura. Casavo te hace una oferta por tu casa en 48 horas y si te encaja, si dices, bueno, pues me interesa, pues ellos te la compran directamente. Si no, pues Casavo puede encontrar al comprador perfecto para ti y eso sí, se aseguran de que todo sale según lo acordado. Así que despreocúpate y deja que ellos se encarguen de todo el proceso, que Casavo se encargue de todo. Descubre más entrando en casavo.com. Això sí, estàs pensant en la vendre a la teva llar. Si vols, doncs, suplements, de seguida en parlarem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem del dia que és avui, el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama. De seguida en xerrem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
En el deporte, en el entretenimiento, en la información.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo! Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué? Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
Y el turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo y imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11 y media de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que...
Yo entiendo a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
supervivència relativa als 5 anys del diagnòstic d'un tumor de mama és del 89,1%. Les xifres són fredes, però són les que ens donen doncs, una idea de com s'ha avançat, sobretot en la supervivència. Però hi ha una clau davant de tot això i és la detecció precoç, la prevenció. Parlem amb la investigadora de la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, i a més ara mateix està al Congrés d'Oncologia, el Congrés Espanyol d'Oncologia, la doctora Cristina Saura. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre la trucada. Bé, jo parlava que tal dia com avui, si fem un cop d'ull al passat, estem parlant que en molt poc temps ha augmentat moltíssim els tractaments, les teràpies i la supervivència del càncer de mama.
Efectivament, així és, i estem molt contents per això. I aquest fet es deu bàsicament a dos fets molt importants, no? El primer és la detecció precoç i el fet de que a Espanya tinguem la possibilitat de fer diagnòstic precoç a través de mamografies. Per tant, en un dia com avui de sensibilització, animar totes les dones que vagin a fer-se la mamografia quan arribin la carta per fer-ho, i en segon lloc, que si tenen qualsevol símptoma, que no tinguin por i que consultin el metge, no? I en segon lloc, aquesta supervivència també l'estem millorant degut a que cada vegada tenim més medicaments per tractar a les pacients que pateixen un càncer de mama i millors fàrmacs que aconsegueixen doncs, que anem allargant mica en mica aquesta supervivència perquè les pacients visquin més i també millor, amb millor qualitat de vida.
Aquesta seria una de les claus des de sempre que m'interesso per la informació. És això, sempre un diagnòstic precoç, sempre avançar-nos a la detecció precoç de tot això és clau. Parlem concretament del càncer de mama, però això seria aplicable a qualsevol mena de tumor, no?
Efectivament, el càncer és una malaltia que no ens fa por, o el que compromet la supervivència de les pacients no és el tumor primari en si. És a dir, la mama es pot operar i no hi ha problema. El problema és que alguna d'aquestes cel·les, mentre el tumor està present i no el estem tractant, doncs alguna d'aquestes cel·les es pot escapar i amb el temps donar metàstasis al fetge, al pulmó, als ossos, i això és el que acaba comprometent al final la supervivència de les pacients. Per tant, on podem actuar i aconseguir la curació de les pacients és això, quan el tumor és petit, quan el diagnostiquem com abans millor per fer-lo fora, no? Ja sigui amb cirurgia d'entrada o de vegades si cal fer algun tractament amb quimioteràpia abans o tractament hormonal, doncs perfecte, no? Però quan abans el tractem, més possibilitats tenim de curar aquesta dona. No?
Doctora, quins són els tractaments que s'apliquen avui en dia? Com han avançat? La immunoteràpia també ha entrat en joc dins d'aquesta mena de tractaments?
Efectivament, en càncer de mama utilitzem molts fàrmacs nous, però hem de parlar dins del càncer de mama de tres grans grups. No? Responent a la teva pregunta sobre la immunoteràpia, sí, funciona, però només en el subtipus de tumor que anomenem triple negatiu. Aquestes pacients són més o menys el 12-15% de les pacients que diagnostiquen d'un càncer de mama i sabem que la immunoteràpia funciona. Per les pacients que tenen un càncer de mama triple negatiu localitzat, utilitzar la immunoteràpia combinada amb la quimioteràpia augmenta la probabilitat de que quan les operem, després d'haver fet la quimioteràpia amb immuno, no quedi res de malaltia ni a la mama ni a l'aixella. Això es correlaciona amb una major supervivència. I, en segon lloc, per les pacients que tenen metàstasis i, a més de tenir un tumor triple negatiu, tenen un marcador que diu PD-L1 positiu, la immunoteràpia també ha demostrat un augment en la supervivència lliure de malaltia i la supervivència global. Per tant, sí, la immunoteràpia també funciona en tumors triples negatius fins al dia d'avui, no?, amb les dades que tenim.
I, Cristina, quin és el futur? Podem dir, parlàvem de que l'esperança doncs, ha pujat exponencialment en un relatiu curt espai de temps, però cap on caminem? Perquè, clar, parlem d'una cronificació, parlem d'una extinció d'una cura total. Quin és l'objectiu a curt termini?
A curt termini és seguir treballant en la línia que fem. L'objectiu de la prevenció i del diagnòstic precoç no ens hem d'oblidar mai. De veritat, és superimportant que les dones anem a aquestes campanyes de mamografia i que consultem davant de qualsevol símptoma i no em cansaré de repetir. I en segon lloc, el que ens toca, no?, com a professionals i com a pacients, la recerca és el camí per arribar a la curació. No? La recerca a través d'investigar nous fàrmacs, no? Cada vegada estem investigant nous medicaments que són més dirigits a diferents subtipus de pacients. A dia d'avui diria que potser els fàrmacs, a part de la immunoteràpia, més prometedors de cara al futur són els antibody drug conjugates, ADCs, per pel seu nom en anglès,
sí,
que són quimioteràpia que s'utilitza unida a uns anticossos, no? És a dir, no és quimioteràpia que s'allibera directament al cos, sinó que el que es fa és unir aquesta quimioteràpia a un anticòs, i això fa que aquest anticòs reconegui específicament les cèl·lules del tumor, i per tant que la quimioteràpia s'allibera de manera selectiva en aquestes cèl·lules, fent que la quimio pugui ser més efectiva i menys tòxica. Per tant, diria que de cara al futur, probablement, aquests medicaments acabaran, no sé si substituint totalment, però en gran part substituint moltes quimioteràpies que a dia d'avui estem utilitzant. No?
Ja parlem de forma genèrica, no? I fins i tot, ja pràcticament per acabar, i aprofitant que estàs al Congrés Espanyol de Càncer de Mama, de que darrerament, en els darrers anys, tot això ha avançat d'una manera pràcticament exponencial. Per què aquests grans passos agegantats en la prevenció i cura en aquest cas parlem del càncer de mama?
Doncs perquè és una necessitat, no? I perquè nosaltres com a metges ho vivim en el nostre dia a dia, pacients que tot i els avenços es segueixen morint d'aquesta malaltia. A Espanya, tot i aquests avenços, segueixen morint cada any més de 6.000 dones d'un càncer de mama, i les projeccions diuen que en aquest any 2022 es diagnosticaran més de 35.000 dones d'un càncer de mama. Per tant, hem de seguir treballant per aquesta malaltia. Qui no té un familiar, un amic que s'ha diagnosticat o s'està tractant d'un càncer de mama? Per tant, la necessitat existeix a la societat, nosaltres la rebem com a metges i, per tant, no defallim en aquesta feina, no? La part que hem de fer nosaltres és la recerca, no? I nosaltres, doncs, treballem per atreure tots els estudis clínics que hi ha a nivell internacional perquè puguin arribar a les nostres pacients, als nostres hospitals catalans. Però també agraïm a les pacients que participen en aquests estudis, també en molts projectes de recerca que hi ha en diferents hospitals, i són generoses donant mostres de sang, biòpsies de tumor, que ens ajuden a entendre per què un tractament funciona i per què un altre no.
Clar.
I després les institucions, no?, que necessiten diners per fer recerca. I per tant, també és una feina de les institucions proveir de diners per fer tota aquesta recerca. I després, per què no, de la societat, no? Cada dia més estem veient iniciatives de mecenatge, i les dones amb càncer de mama, doncs, són dones implicades, empoderades, i que aquest mes, doncs, omplen d'iniciatives per recaptar fons per la recerca, no? Perquè no sabem quan ens pot tocar qualsevol de nosaltres.
I no demanaré una xifra exacta perquè igual no la tens al cap ara mateix, però la incidència del càncer de mama al nostre país es manté, ha augmentat o disminuït?
Està augmentant, bàsicament, perquè cada vegada hi ha més diagnòstic precoç, però també perquè cada vegada la població està augmentant i envellint. Per tant, la incidència augmenta per aquests dos motius, bàsicament.
D'acord, doncs, doctora Cristina Saura, de la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, que vagi bé al Congrés Espanyol de Càncer de Mama, i gràcies per l'atenció i la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Doncs aquesta és la situació. Afortunadament, la ciència continua avançant i malgrat, clar, tu deixes allà aïllada, doncs, la xifra de que augmenten els casos de càncer de mama, i sembla que anem a pitjor, però és que també no oblidem una cosa, això també va molt amb l'edat. I l'esperança de vida augmenta, ens fem més grans, no? I llavors, envellim més, doncs és la qüestió que és també coherent, no? Bé, de seguida parlarem de com viatjar segur, de seguida. Ja sabeu que hem tingut, malauradament, un accident a la Capadòcia, de Turquia. Dos ciutadanes de Lloret, doncs, van morir en un tràgic accident turístic en un globus aerostàtic. Doncs parlarem de viatges i parlem de com viatjar segur. Això crea una certa obsessió, doncs en xerrarem de tot això de seguida aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Però abans, si esteu pensant a l'hora de dinar, doncs pensem al Restaurant La Salut. Restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, doncs t'ofereix aquesta experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicional i altres de cuina contemporània. Té uns quants menjadors, terrassa a l'aire lliure, doncs que és ideal, doncs, per boda, celebració o reunions d'empresa. Doncs en Restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Per reservar, doncs pots trucar al 627 62 82 14. I allà està l'Emili, que t'atendrà molt amablement. 627 62 82 14.
Línia.
Encantado, línia de 20 gigas.
Dos líneas.
Encantado, dos líneas de 20 gigas.
Y fibra.
Encantado, y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Encantado, solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La desgràcia, doncs, s'ha relat a Lloret de Mar amb dues de les seves ciutadanes de 62 i 64 anys que van morir en un accident de globus aerostàtic a Turquia, la Capadòcia de Turquia. El globus es va haver obligat a fer un aterratge d'emergència i doncs vam tenir aquesta desgràcia, no? Anaven 28 persones, entre elles 21 dones de Lloret, en aquest cas, que ha decretat dies de dol. A més, hi han 3 ferides meus, una que està greu. Tant de bo recuperin el més aviat possible. Això és un accident a la Capadòcia, que és una zona segura. És una zona segura, turísticament parlant, és segura, però... Quines mesures hem de prendre a l'hora de viatjar? Clar, els accidents són imprevisibles i poden passar a qualsevol lloc d'on viatgis, no? Tenim al telèfon el membre de la Càtedra d'Estudis Mundials, Antoni de Montserrat, de la Universitat Abat Oliba Ceu, el Juan Corona. Juan, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Primer, Juan, tinc una curiositat per satisfer sobre tu. És cert que només et queden 2 països per visitar de tot el món?
Ara per ara, sí, a no ser que es creï algun de nou, cosa que m'han fet de vegades, pues, darrerament, pues, Sudan del Sud i coses per l'estil, en principi únicament en faltarien 2, comptant els de les Nacions Unides i alguns dels que no estan reconeguts a Nacions Unides, que hi ha uns quants.
I quins 2 països serien, Juan?
Els que em falten?
Sí.
Em falten Somàlia,
sí?
I Afganistan. Són 2 països, òbviament, complicats, però bueno, esperem que amb paciència, perquè en aquests llocs, el que tu deies a l'inici, s'ha de mesurar molt bé el risc i s'ha d'aprofitar el moment més adequat per visitar-ho, no? Uh-huh. Amb la qual cosa, estan al cap, o sigui que esperem que algun dia pugui dir-te que no falta.
Bé, llavors, tenim la persona adequada per demanar-li consells a l'hora de viatjar, perquè suposo que has estat en països molt diferents i de molts diferents tarannàs. Quines serien les precaucions o els consells bàsics que hem de prendre a l'hora de viatjar?
Mira, jo penso que el primer, del qual deriven molts més, és que no podem viatjar i un cop al lloc a veure si ens entrarem. Els viatges s'han de preparar molt, sempre. I preparar molt vol dir, per una banda, òbviament, estudiar tots els temes pràctics, per entendre's. Els temes pràctics són possibles problemes de passaport, de visat, de documentació, etc. Però també és molt important conèixer el tarannà dels països, conèixer una mica la cultura, els usos i costums tradicionals de la gent, el clima és un tema extraordinàriament important, de la gent que va a un país i torna desesperat perquè pues, ha tingut un calor inaguantable, un fred inaguantable. Bueno, això en general es pot preveure, no? Vull dir, s'ha de fer una tasca important de preparació Òbviament, més gran si es fa el viatge, diguem-ne, en solitari, que és el que a mi m'agrada, però inclús si es fa en grup, també és molt, molt, molt recomanable.
Aha. Llavors, en qüestions, per exemple, d'assegurances, cal contractar una assegurança aquí a Espanya abans de sortir, suposo, o no seria una qüestió cabdal?
No, això és molt important. Hi ha gent ja, per exemple, en general, les asseguradores privades ja contemplen una pòlissa especial, unes targetes que són de protecció a tot el món, no? Però si no es tenen, tenen que fer, perquè els costos, ja no solament els costos, sinó la facilitat de tractament, si passa qualsevol cosa, no estic parlant de l'Europa occidental, de l'Europa europea, on està tot absolutament organitzat, però passa qualsevol cosa a l'Orient Mitjà, a Àfrica, a Àsia, a determinats llocs de Sud-amèrica, és evident que els costos poden ser terrorífics i tindre una pòlissa, però que s'ha d'estudiar bé, una pòlissa que cobreixi despeses importants. Però, clar, també hi ha pòlisses que cobreixen, doncs, no sé, fins a 2.000, 3.000 euros. Clar, si tu tens, per exemple, un accident de vehicle, de cotxe o de globus aerostàtic, sí. Home, és evident que pots tindre que quedar-te pues, bastant temps en el país d'origen i després el retorn a casa pues, també té uns costos considerables, no? Amb la qual cosa això seria potser la primera precaució. Normalment la gent no ho fa perquè pensa, bueno, en total és un viatge de 7, 8 dies.
Sí.
És igual, com si fos de 2. Vull dir, ja sé que és un cost, però si algun dia passa, i algun dia pot passar, home, tens la tranquil·litat de que tindràs un bon tractament i que no tindràs, òbviament, que fer un esforç financer.
Home, tindràs les esquenes cobertes, perquè, clar, parlàvem de previsió i tu pots preveure el que tu deies, no, el clima, pots preveure l'alimentació, pots preveure quin tipus de vestimentes, els costums d'un país, que, no sé, informar-te molt bé, però hi ha coses, com un accident, que, clar, això no es pot preveure, no saps que si et passarà, si no et passarà, si serà més greu, si serà menys greu. Aquesta potser és la part més difícil, no?
Això és el més important. Però mira, al final l'accident és veritat que estem parlant perquè és molt espectacular, lamentablement, el que ha passat. Però, a veure, tu que estàs en el món del periodisme, un any normal, cada dos per tres, tots els estius, hi ha alguna notícia d'algun grup de gent o alguna persona de casa nostra pues, que ha tingut un accident d'autobús, jo què sé, no diré noms de països perquè no estem bliqueu i tal, però bueno, pues, un determinat país, o que anava en un cotxe i ha caigut per un pont. Vull dir, l'accident pot ser qualsevol cosa. Et pot atropellar un cotxe mentre estàs caminant tranquil·lament per una ciutat d'un altre país.
Doncs Juan Corona, membre de la Càtedra d'Estudis Mundials, Antoni de Montserrat, de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i quan conquereixis aquests dos països que et queden, xerrem també, perquè força curiós, perquè
home,
quines dues coses et queden, dos països durs.
Estaré encantat perquè serà un moment molt, molt important i molt il·lusionant per mi.
Una abraçada molt forta, Joan, cuida't.
Igualment.
Adéu,
bon dia.
Adéu, bon dia. Escolta, home, només dos països li queden per conquerir aquest home, no sé si coneixeu una persona que hagi estat en tants països. Quan parlem de països, ja ho explicava abans, no?, d'aquests reconeguts en un llistat, clar, que els dos que li queden no són països fàcils de visitar i sí que s'ha de fer una prevenció important, com són l'Afganistan i Somàlia. S'ha de tenir aquestes coses en compte, no? Bé, de seguida parlarem de deute, de les lleis de segona oportunitat amb Abogados para tus Deudas. Rebrem aquest estudi a la Fina Salazar aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Dijous, al Camp Nou, Barça-Villarreal.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escucha, desde 2015 cualquier particular, autónomo o empresario, si es vuestro caso, vaya, cualquiera de estas tipo de personas que no puede hacer frente a sus deudas puede eliminarlas con la ley de la segunda oportunidad. Pues mira, para hablar de todo esto tenemos con nosotros a una auténtica experta en la ley de la segunda oportunidad, es Fina Salazar, que es abogada y socia de abogadosparatusdeudas.es. Fina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
No conocíamos bien la primera y ya nos la han cambiado. La nueva ley de la segunda oportunidad. Lo primero, ¿qué ha cambiado? Y si, supongo que sí, podremos seguir cancelando nuestras deudas, ¿no?
Claro, el espíritu de la ley permanece y es ayudar a todas aquellas personas que no pueden pagar sus deudas. Y por lo tanto, se podrá conseguir la cancelación total o parcial de las deudas, ¿no?
Mm-hmm.
Ahora, ¿las novedades cuáles son?
Exacto.
En primer lugar, decirte que son grandes ventajas y beneficios para los deudores. En primer lugar, el proceso es mucho más rápido y sencillo. Es decir, ahora el proceso tiene una fase judicial sin tener que pasar por una fase intermedia, empezar en notaría o en mediación.
Eso es mucho más ágil.
Mucho más ágil, mucho más rápido. Se limita el tiempo entre un año y año y medio de todo el proceso.
De acuerdo.
En segundo lugar, es mucho más económico. Porque eliminamos costes de notarios, mediadores y cámaras de comercio.
Al hacerlo más ágil y eliminar esos pasos intermedios, también te ahorras costes.
Efectivamente. Cualquier persona que haga el proceso puede ahorrar hasta un 30% aproximadamente.
Muy bien.
Además, ahora se protege mucho más la vivienda habitual. Nosotros ya conseguíamos excluir los procedimientos para que las personas conservaran sus viviendas, pero ahora, por ley, el juez debe respetar, si se cumplen ciertos requisitos, la conservación de la vivienda habitual. Uh-huh. Y por último, pero no menos importante, se pueden cancelar hasta 10.000 euros con Hacienda y 10.000 euros con Seguridad Social.
¿Esto antes no se podía hacer?
Se podía cancelar, pero con otros porcentajes y luchando bastante.
O sea, digamos que sí, que ha cambiado la ley, pero no para peor cuando a veces cambian las leyes, sino para mejor. Hay unas ventajas importantes aquí, ¿no?
Hay grandes beneficios.
Bueno, si te parece, para hablar un poco más de esta nueva ley, tenemos en el teléfono a Antonio. Antonio es un vecino de Barcelona que ahora mismo está en pleno proceso, ¿no?, de la ley de segunda oportunidad con abogadosparatusdeudas.es. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno,
bien, gracias por invitarme.
No, gracias por estar aquí con nosotros y por explicarnos tu caso. No todo el mundo lo hace, así que te lo agradecemos especialmente. Primero, cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste acogerte a la ley de la segunda oportunidad?
Bueno, yo en su momento, con la crisis económica del 2008, me quedé en el paro, me quedé sin ingresos y para poder seguir hacia adelante, pues monté un restaurante.
Ajá.
El problema es que con los años el negocio empezó a tener pérdidas y se acumularon varias deudas con bancos, con Hacienda, con Seguridad Social. En total, al final acumulé unos 65.000 euros de deuda.
Claro, y entonces a partir de aquí te viste un poco agobiado. ¿Y qué hiciste?
Cuando ya me sentí agobiado por todas las deudas, por todas las llamadas, por los embargos que empecé a acumular, y entonces empecé a buscar soluciones, encontré este despacho, les llamé, me lo explicaron todo de forma muy muy correcta y me dijeron que con la nueva ley también podíamos cancelar las deudas con Hacienda y con Seguridad Social, además de las que tenía con los bancos. Y empecé el procedimiento.
Ajá, y ahora estás en pleno procedimiento. ¿Y ahora mismo cómo está yendo el proceso? ¿En qué punto te encuentras?
Pues todo está yendo perfecto. Les he entregado toda la documentación que me pidieron y que hemos presentado ante el juzgado, y ahora estamos a la espera de que el juez revise toda esa documentación y nos dé una resolución. Supongo que en breve tendremos esa resolución y tendremos la cancelación de deudas y a ver si podemos empezar de cero.
No, súper interesante, quitarte esa mochila y empezar de cero. Seguro que merecerá la pena. Así que, Antonio, muchísimas gracias por habernos explicado tu caso.
Gracias a vosotros por invitarme.
Hasta luego.
Adiós.
Caray, es que es liberarte de todo un agobio, de un estrés y de un mal sueño. Bueno, Fina Salazar, de Abogados para tus deudas.es, también gracias a ti por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Por haber explicado estos cambios de la nueva ley de la segunda oportunidad. Así que ya lo sabes, si estás atravesando una situación económica complicada, si no puedes hacer frente a tus deudas, existen soluciones, no desesperes, existen soluciones. Y en abogadosparatusdeudas.es te van a informar gratuitamente y sin compromiso. Doncs ara ja pràcticament tanquem Herrera, pràcticament no, tanquem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem d'una d'aquelles qüestions. Va, ens remuntarem al gener del 2021. Si fa més, pràcticament quasi d'aquí res, farà 2 anys. Recordeu el Filomena? recordeu les destrosses que va fer el Filomena? Recordeu aquelles nevades? Recordeu tot allò? Recordeu la promesa de les ajudes pels damnificats? Doncs les ajudes pel Filomena encara no han arribat. No només no han arribat, sinó que ni està ni se l'espera. El cas és que sé que les coses de Palacio van despacio, però igual, en funció de quines coses, igual no haurien d'anar tan a poc. De fet, el 65% de les sol·licituds d'ajut per errors greus de peritatge al camp es van denegar. Parlem de 65%. En parlarem d'això a migdia, no només això, sinó que parlarem de l'ocupació. I sobretot una pregunta que es fem, que té allò de... És bulo o no és bulo? És cert que s'apliquen 48 hores per desallotjar ocupes a Espanya? D'això en parlarem, també. Entre altres coses, eh? Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.